Doncs en aquesta segona part del programa passem de parlar de l'Escola de Música d'Agramunt a fer la nostra secció d'Economia, com sempre, amb el nostre economista de capçalera, en Ramon Badia. Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Meritxell.
Benvingut un dia més avui aquí al nostre estudi per parlar sobre macroeconomia, en aquest cas espanyola, relacionada sobretot amb el fet que ja tenim nou president.
Efectivament, estem molt contents. Sí? És una molt bona notícia, doncs l'estat espanyol ja té nou president en un govern de coalició, una fórmula recent estrenada a l'estat espanyol. Veurem aquesta coalició amb algun antecedent una mica, recordem-lo una mica, que si més no ens crida l'atenció i que segurament a tots ens convida doncs a reflexionar alguna mica. Comencem? Com comencem? Comencem al maig del 2018 amb una moció de censura que provocà un canvi de president, concretament l'1 de juny de l'any 2018. Es pot dir que des d'aquella data fins avui, diguéssim que la creació de nova legislació amb uns pressupostos, que és l'eina per fer política, doncs prorrogats, té un govern d'un diferent color. Després d'aquesta moció de censura, el dia 1 de juny de l'any 2018, passarem a unes eleccions una mica forçades, que es convocaren al febrer, vam anar a votar tots a l'abril. Aquestes eleccions no van ser prou profitoses. I diem dissortadament, ho vam anunciar aquell dia, perquè d'aquestes vam anar a les del novembre i segurament el resultat i la conclusió d'avui era tant o més fàcil a l'abril. I ara potser podríem passar una mica comptes de dir, escolta'm, que és que això ens va costar 200 milions d'euros amb una pràctica, com dèiem, doncs, inacció en el que seria doncs, la formulació de nova legislació i, en definitiva, pel que estan cridats aquests senyors, doncs, que és per, en fi, doncs, per governar un país. No? Mm-hmm. Per tant, des de l'1 de juny, amb una sèrie de milions gastats en eleccions, arribem amb aquest, bé, doncs, amb aquest govern de coalició, i que no ha estat fàcil això. Ja tenim un antecedent doncs, que ens crida l'atenció, d'acord? Això ha costat molt.
Ha costat molt arribar fins aquí,
I ha costat molts diners, també, en un país que no ens en sobren massa els diners. I resulta, s'escau, que doncs, bé, aquest govern, la realitat és que està format per una coalició entre PSOE i Podemos, però que ha necessitat del recolzament positiu del Partit Nacionalista Basc, de la formació Más País, de Nueva Canarias, del Bloque Nacionalista Galego i de Teruel Existe, ni més ni menys que 7 formacions polítiques, cadascuna amb el seu, diguéssim, amb les seves reclamacions, interpretem, i amb el seu programa polític, però més enllà, doncs, també necessita la col·laboració de grups tan heterogenis amb respecte d'aquestos, com poden ser Bildus, Bascos, i d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, sembla que això no s'anticipa massa fàcil.
Cada cop que hagin de fer o d'aprovar algun tema, entenc que per aconseguir aquesta majoria hauran de reeditar no, aquests pactes o anar
no
recordant aquests pactes.
No serà fàcil. I venim amb aquests antecedents. Estem molt contents perquè tenim nou president, però sabem que això ve amb aquests antecedents. Comencem al juny del 2018. Hem necessitat dues eleccions per poder tenir president i que algú ens expliqui doncs, aquesta diferència entre les eleccions de l'abril a les eleccions del novembre. Segurament els equilibris eren tal com aquestos, o fins i tot potser, ves tu a saber, si més fàcils fins i tot, no? Per tant, podríem dir que han malversat de l'ordre de 200 milions d'euros en unes eleccions. És el que costa les eleccions, ho vam estar comentant, d'acord?
Sí.
Les primeres mesures, doncs, incrementar la despesa pública, un 0,9% als pensionistes, un 2% de sou als funcionaris. No estem dient pas que això sigui negatiu, ni que no s'hagi de fer, ni que no sigui de tota justícia. Però certament estem tots d'acord, oi? Això és un increment de la despesa. S'escau que a Europa, com que tenim un govern, diguem, provisional, un govern en funcions, doncs sembla que no han apretat massa. Però ara que ja el tenim definitiu, els d'Europa ens estan dient que això del dèficit públic no ho portem massa bé. Els números del país, la comptabilitat del país, doncs no els agrada als senyors d'Europa perquè hi ha un compromís d'estabilitat pressupostària. Vol dir que aquest país, és clau que té un deute que equival gairebé al 100%, de fet, el 98% de tot el que es produeix en el país, el producte interior brut. Per tant, és un deute molt important. Per ficar-ho de referència, Alemanya té el 60%. Està clar que Alemanya és el motor d'Europa, és una gran potència, però bé ens haurem de comparar amb algú que sigui un gran actor.
Exacte,
no?
Sí.
Bé, doncs aquests tenen el 60%, nosaltres tenim de l'ordre del 100%. I el més preocupant és que tenim un dèficit públic. És a dir, aquest país gasta més que el que ingressa. I aleshores, clar, quina és la conseqüència? Doncs que any rere any el deute públic que li passa, doncs que s'incrementa, perquè bé, o deixem de pagar, o bé, ens endeuteu més per pagar el que no es guanya. D'acord? Això en una casa, en una empresa, com tots podem imaginar, doncs és una ruïna total.
És insostenible.
I és insostenible, no seria viable. Bé, doncs, Brussel·les ens ha renyat una mica i ens ha dit, escolta, és que m'has enviat un anticipament de les dades del que pretens fer i no em crec els ingressos ni en crec les despeses, perquè considero que els ingressos estan sobrevalorats i les despeses infravalorades. Un altre antecedent costarà això, equilibri polític difícil, primeres mesures d'increment de despesa, Brussel·les es diu que no es creuen els comptes i, per aclarar-ho d'adobar, aquest dilluns, dia 20, fa dos dies tot plegat, Els senyors del Fons Monetari Internacional precisament el que fan és rebaixar les expectatives de creixement. Començarem dient que créixer és molt interessant i que l'entorn europeu creixerà menys del que està previst per l'Estat espanyol. Per tant, és una dada positiva. Ara bé, és un creixement molt petitó. Uh-huh. És un creixement tal com de l'1,8.
S'esperava per sobre del 2, no?
S'esperava per sobre del 2, es tancarà aquest any al 2%, recordem que han tingut creixements del 3,4 i del 3%, però el que s'espera, i veurem com evolucionen, bé, doncs, l'entorn macroeconòmic, especialment dels països doncs, del nostre entorn més immediat, perquè la dependència doncs, és molt important en Europa. És lògic que si Europa doncs, bé, creix d'una manera important, doncs, les finances de l'Estat espanyol, les empreses, etc., funciona tot més bé, la recaptació s'augmenta i les finances milloren. Però aquí hi ha una altra circumstància, és que no s'espera un creixement del nostre entorn més immediat important. Estarà a l'1% o fins i tot per sota de l'1%. Per tant, anem afegint aquí doncs, ingredients que, com a mínim, doncs, són inquietants. Uns equilibris polítics molt difícils, un color polític que aposta com a mesura econòmica doncs, per la despesa i que, per tant, doncs, no ho tindrà fàcil el senyor Pedro Sánchez per poder arribar a acords i més enllà d'arribar a aquest acord doncs, que sigui després viable, diguéssim, econòmicament. Perquè el país, diguéssim, està una mica apurat, per dir-ho d'una manera, d'acord? Quines mesures ens està anticipant el senyor Pedro Sánchez, aquest govern de coalició, conjuntament amb Podemos i tota aquesta amalgama de partits fins a 7, més dos que s'abstenen i que d'una o altra manera els haurem de correspondre amb aquests pressupostos que ja serà tot un repte econòmic poder arribar a determinar i a aprovar uns pressupostos, que és la principal eina de govern. Recordem que des de l'1 de juny del 2018 aquests pressupostos estan prorrogats i això són 22 mesos. 22 mesos treballant en pressupostos prorrogats, és a dir, sense fer acció política. Veurem si són capaços doncs, de fer aquests pressupostos. Les mesures que ens estan anunciant no pot ser d'altra manera. Si volem gastar més, doncs haurem d'ingressar més.
Exacte, recaptar
més. Bé, doncs comencem a preparar la cartera perquè venen impostos. Ja estan anunciats les petites i mitjanes empreses, els treballadors, les rentes més altes, molt especialment les rentes més altes també, doncs estan anunciant impostos més elevats. Un o altre haurà de pagar tot això, perquè l'Estat doncs, no ingressa prou diners. Això ho tenim per una banda. També s'està dient que reformarà el que s'anomena la reforma laboral. Aquí veurem quina és la conseqüència d'aquesta reforma i d'aquesta derogació. S'està dient derogació de la reforma laboral. La recent ministra doncs, així ens ho ha anticipat. Reformaran la reforma laboral, que la va inaugurar el Rajoy, concretament el febrer de l'any 2012. I aleshores, en aquí, més enllà d'opinar si això ha estat bé o no ha estat bé, podrem fer referència a una dada. El número d'afiliats a la Seguretat Social el febrer de l'any 2012 era de 17.111.000 persones. El número d'afiliats al desembre del 2019 són 19.400.000 persones. 2,3 milions de persones més afiliades i pagant a la Seguretat Social.
7 anys després de la reforma del Rajoy.
7 anys després. Ha estat a causa d'això? És molt complex. L'economia, efectivament, té moltes arestes, el que va en un sentit després és perjudicial per una altra cosa, i efectivament és un tema complex. Però, bé, aquesta és una dada, i és així de real. Bé, doncs això ho derogarem. Es parla d'incrementar de nou el salari mínim interprofessional, es parla d'incrementar la despesa en sanitat, i també la despesa en educació. I com tantes vegades diem, fa molt difícil d'opinar i no estaríem tant per opinar com per dir simplement anuncis que està fent el nou govern. I aquests anuncis tenen com a denominador comú, per una banda, l'increment de la despesa i, per l'altra, l'increment de la recaptació impositiva. Veurem com es concreta tot això i, si tenen sort, i també atenent, doncs bé, doncs amb aquest entorn d'Europa, de macroeconomia, del creixement tan petitó que n'hi ha a la Unió Europea, d'incerteses, tal com la guerra comercial entre Xina i els Estats Units, les incerteses de com s'acabarà materialitzant un Brexit molt important, són mercats molt importants i que afectaran a l'economia. I bé, tot això, amb aquest entorn també, com a mínim, doncs, preocupant, com a mínim, doncs, aquests difícils, diguem, equilibris polítics.
De moment ens has pintat un escenari que potser no seria el més adequat o el més volgut, no? Però no ens volem quedar amb aquest sabor de boca, que de vegades la realitat ja la té, aquestes coses, sinó que volem anar a fer propostes positives. Parla'ns d'alguna cosa positiva per tal d'arreglar això. A veure, què proposaríem nosaltres?
De qüestió positiva estarà per veure, efectivament, l'encert d'aquestes polítiques. Hem d'entendre que estan molt ben assessorades i estan molt ben calculades i hem d'esperar que efectivament hi hagi un encert en les polítiques a dur a terme que generi confiança en el mercat i que bé, que els béns siguin favorables i que tot es pugui dur a terme. Tant de bo. Això és el que desitgem, d'acord? I de coses positives no en podem anticipar gaire. El que sí que podríem fer és donar alguna petita dada que potser li suggeriria sí, al nostre amic Pedro Sánchez, economista del 1972 de Madrid, tal com, bé, doncs esmenta el diario.es que a l'estat espanyol hi ha 455.568 polítics. Llavors ens han de plantejar que tots aquests, diguéssim, organismes que van des dels ajuntaments, els consells comarcals, la Diputació, les 17 autonomies, la representació d'Europa, la pròpia Europa, el Senat, el Parlament, i més enllà, l'exèrcit d'assessors que tenen cadascun d'aquestos, l'exèrcit, la multitud d'edificis, d'instal·lacions públiques, perquè aquests senyors puguin anar a gestionar el nostre país, d'acord? I tota la despesa que representa això, doncs bé, una suggerència que el podríem fer el senyor Pedro Sánchez, potser és que vegués si això es pogués reestructurar d'alguna manera. Perquè per aquí sembla com si hi hagués cert recorregut, d'acord? Estem parlant de polítics. I també es diu que aquí estem el doble de polítics, ja que ens comparem amb Alemanya, doncs que Alemanya, quan són el doble de gent. Per tant, sembla ser que amb una senzilla real de tres sobraria tres quartes parts dels polítics que avui tenim. Fent una senzilla, només que entreguéssim la meitat, d'acord? Doncs aquí segurament hi hauria un recorregut de despesa. Això per una banda. També, bé, doncs, tots coneixem que en aquest país doncs, hi ha una política de concessió d'ajuts molt importants i que segurament molts d'aquests són absolutament necessaris. Però, bé, doncs, intentar evitar, per exemple, circumstàncies que es donen de que tal persona potser s'estima més cobrar de l'atur que treballar. I això són uns diners que surten del tresor públic, d'acord? Bé, doncs, mirar aquestes ajudes, aquesta política de concessió d'ajudes i també entendre que si rebem uns diners sense fer res, sembla que això no quadre massa, que no? Sembla que si rebem diners hem de fer alguna cosa a canvi. Doncs valorar una mica això, perquè per aquí també hi ha un import de despesa molt important. Revisem també el número de funcionaris. Quants funcionaris n'hi ha? I podem mirar-lo també per comunitats autònomes i veure doncs, quines polítiques hi ha darrere d'això. I si això, la concessió dels ajuts, el número de polítics que tenim per les diferents comunitats autònomes, si això, tants anys que fa que dura, ha motivat doncs, que aquestes comunitats autònomes, bé, les seves finances prosperin d'una manera molt adequada i tinguin un creixement. Perquè si no és així, doncs, potser podríem mirar de si poguéssim canviar alguna cosa d'això, no? I com no, doncs animar amb aquest nou govern doncs a que miri quines són les entitats que realment estan contribuint a la més recaptació dels impostos, que veig jo per la iniciativa privada, que veig jo pel petit autònom, per la petita pime que té pocs treballadors, que veig jo per aquestos, perquè són els que segurament doncs, amb el seu esforç, amb la seva iniciativa i assumint molt sovint, doncs, molts reptes de l'estil, doncs, reptes financers, reptes de mercat, i això tot demana un sacrifici, i veure, doncs, si podem animar aquesta línia de treball, perquè seria molt profitós, doncs, que aquests autònoms, aquestes petites empreses que formen part de la majoria de les entitats, diguéssim, de les empreses que existeixen en el país, doncs si les podem ajudar una miqueta, doncs perquè continuïn en aquesta tasca que segurament en el global de les finances de l'estat espanyol ajudaria d'una manera molt important. Bé, ho deixem aquí. Mm. Són unes suggerències molt modestes i que nosaltres doncs, fem arribar i que per modestes segurament tots coincidirem en que no fa falta estudiar gaire per arribar a aquestes conclusions. Són de tot sentit comú. Veurem què fan.
Veurem, a veure. Sí que és veritat que avui hem parlat de macroeconomia espanyola relacionada sobretot, dèiem, amb aquesta nova presidència i també a veure en quina línia política i econòmica adoptarà. Si et sembla, algun dia podríem parlar, ja que justament ahir hi va haver l'anunci de que a nivell català govern i en Comú Podem, crec, ja han acordat també els pressupostos catalans.
Sí,
també podem tancar una mica més el focus i centrar-nos també en la nostra economia, si et sembla. Sí. Però això, quasi bé que ho deixarem per un altre dia. Avui ens quedem amb aquesta idea de saber cap on tirarà, com es concretarà no tota aquesta línia que de moment ja ha esbossat el nou govern espanyol en matèria econòmica, a veure com ens afectarà també, qui ens pujaran, qui ens baixaran, qui ens deixaran de subvencionar i què no, no? I a partir d'aquí anirem veient com evoluciona. Ramon, com sempre, un plaer. Ens retrobem la setmana que ve. Moltes gràcies.
Pues molt bé, a vosaltres.